Xarxa, edició matí.
Avui és dia 3 de juliol i si busquem efemèrides veurem que se celebra el Dia Mundial sense bosses de plàstic. Però del dit al fet, hi ha molta feina a fer. Es consumeixen menys bosses, però han aparegut les safates d'un sol ús amb plàstic film. Álvaro Rodríguez, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. El seu ús s'ha disparat un 70% en només dos anys, de 238 milions l'any 2018 a més de 406 milions l'any 2020.
I dels plàstics als microplàstics, que es troben a llocs que ni pensem i que consumim de manera habitual, com els mol·luscs.
Un estudi del grup d'investigació del Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili determina que la població adulta consumeix de mitjana l'any 8.100 microplàstics anuals a través dels mol·luscs. En l'estudi han detectat 1.460 microplàstics en 2.300 mol·luscs analitzats que han sigut recollits per productors de la costa catalana.
I la direcció de BASF a Tarragona i el comitè d'empresa, després de reunir-se durant tot el passat divendres, ha arribat a una acord satisfactori per les dues parts.
Aquest preacord millora les condicions de la plantilla, incloent-hi reducció de la jornada, un bo mensual energètic, jornada d'estiu ampliada, una polivalència per a la majoria del grup professional, quatre, entre d'altres temes.
I altra vaga que començava aquest dilluns, s'hauria allargat fins divendres, és la dels treballadors de la brossa de Reus. Finalment, quan ja se donaven per tancades les negociacions, l'empresa ha acceptat l'increment de sous. Avui, diumenge, dia 3 de juliol de 2022, també pendents de les temperatures arreu de Catalunya, per això ara mateix connectem amb el servei meteorològic. Allà està el nostre company Jordi Toda. Bon dia.
Bon dia. Jornada diumenge protagonitzada per la temperatura que tocarà sostre. Amb tot, avui encara es fregaran els 30 graus al litoral, una mica més alta als dos extrems del sector. A les zones més càlides de l'interior, el termòmetre podria arribar fins als 38 o puntualment als 39 graus de temperatura màxima. Viatjaran núvols de tipus alt, de sud a nord, i a partir de migdia i a tarda creixeran també algunes nuvolades i la nuvolada se farà abundant al terç nord i al terç oest. En aquest sector esperem precipitacions que no seran molt abundants, però que podrien deixar fenòmens de calamar-se o també de fortes ratxes de vent. De cara a demà, durant les primeres hores de la matinada, encara esperem algunes precipitacions al Pirineu i a punts del sector occidental del país, en una jornada que seria bàsicament assolellada i també protagonitzada pel pas de bandes de núvols alts i pel creixement durant la tarda de nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i també a punts del prelitoral, que també esperem algunes precipitacions a punts del Pirineu localment amb tempesta. Demà la temperatura mínima encara serà més alta, la màxima, però, que començaria a baixar. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi, per aquesta informació. I en esports també parlem de la selecció espanyola masculina de waterpolo, que disputarà aquest vespre la final del Mundial de Budapest davant Itàlia.
De la seva banda, la selecció femenina de waterpolo ha quedat finalment cinquena després de vèncer l'últim partit a Austràlia per 8-5.
En hoquei herba, la selecció espanyola femenina disputa també aquesta nit a Terrassa el seu segon partit del Mundial.
Després de debutar divendres amb victòria 4-1 contra el Canadà, avui el rival serà l'Argentina, actual campiona olímpica.
I si parlem de Carles Crick i Pau García, campions estatals en la modalitat lliure de patinatge artístic. Crick, de Caldes d'Estrac, s'han portat el títol amb 162,17 punts.
Notícies en xarxa.
Molt bon dia, són les 2:04. Avui és diumenge, dia 3 de juliol de 2022, i això és el Notícies en xarxa, l'informatiu que fem arreu de Catalunya per la xarxa de comunicació local, per tal de donar veu a totes les informacions que són importants i protagonistes d'aquest diumenge, d'aquest cap de setmana. A la producció, Laura Rovira i Rafael Claramunt, la coordinació és de Carme Defez i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Álvaro Rodríguez i Sílvia Petit. Ho dèiem en titulars, avui és dia 3 de juliol i si busquem efemèrides veurem que se celebra el Dia Mundial sense bosses de plàstic. Però del dit al fet, encara hi ha molta feina a fer si parlem de plàstic. Tot i això, el consum d'aquestes bosses de nanses d'un sol ús es va caure a prop del 70% entre l'any 2018 i el 2020, el resultat de l'entrada en vigor de l'any 2017 de la llei que fa pagar per aquest tipus de bosses.
Però aquest avenç en el reciclatge dels plàstics s'ha vist truncat per un altre producte, les safates d'un sol ús, amb plàstic film. L'ús d'aquestes safates, segons l'Agència de Residus de Catalunya, s'ha disparat un 70% en només dos anys, de 238 milions l'any 2018 a més de 406 milions l'any 2020. L'informa en Joan Ferrer des de la xarxa.
La Unió Europea vol que el 50% dels envasos de plàstic es reciclin, però quasi la meitat, el 42%, està fet de material anomenat film, un tipus d'envàs flexible no reciclable. José López Aguilar es investigador de Lisava Research.
Ya partimos de que el 48% de envases que se están generando no es reciclable. Tenemos un 52% para actuar. De este 52% entraremos en las tasas de recogida que haya. La tasa de recogida que tenemos es muy baja, pero incluso suponiendo una tasa de recogida elevadísima, sería imposible igualmente alcanzar el 50% de reciclaje. Y es un problema de diseño.
Més enllà d'augmentar les tasses de reciclatge de plàstics, López Aguilar afirma que la clau passa per dissenyar nous materials i nous envasos molt més fàcils de reutilitzar que deixin de banda el film plàstic. En el cas de les ampolles, el plàstic utilitzat, anomenat PET, també hauria de ser diferent.
Tenemos una obligación que no estamos teniendo muy en cuenta y es que en los próximos años va a ser obligatorio utilizar al menos el 25% de esta botella deberá ser de plástico reciclado. Eso quiere decir que tiene que proceder el material de los residuos que estamos gestionando. Si no hemos diseñado correctamente el sistema, es imposible hacer esta nueva circulación. Por tanto, cómo atacamos este ámbito es armonizando el uso de plásticos para contacto alimentario y para no alimentario.
López Aguilar també posa en entredit les dades de reciclatge de plàstics facilitades per Ecoembes, que ho situa entre el 48 i el 70%. Segons un estudi de l'ISABA, aquest percentatge no arriba a l'11%.
Gràcies a Joan Ferrer per aquesta informació i de les bosses de plàstic als microplàstics, que es troben a llocs que ni pensem i que consumim de forma habitual, com són els mol·luscs. Un estudi del grup d'investigació del Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona determina que la població adulta consumeix de mitjana l'any 8.100 microplàstics anuals a través dels mol·luscs.
En l'estudi han detectat 1.460 microplàstics en 2.300 mol·luscs analitzats que han sigut recollits per productors de la costa catalana. Joaquim Rovira, investigador de Tecnoatos i dels responsables d'aquest estudi, explica com afecten a la nostra salut aquests microplàstics.
El més preocupant de tot és que no ho sabem. No sabem els efectes adversos que tenen aquest microplàstic sobre la salut. Comencen a aparèixer indicis de que aquests microplàstics irriten i inflamen l'intestí. Però, a més, aquests microplàstics tenen en el seu interior additius que, quan ens el mengem amb l'estómac, quan hi ha un canvi de pH, poden arribar a desprendre's, a migrar a fora i poden ser absorbits pel nostre cos. Aquests additius n'hi han de cancerígens, n'hi han de que són disruptors endocrins, és a dir, que s'assemblen molt a les nostres hormones i ens poden provocar alteracions com que poden desencadenar obesitat i diabetis.
Ostres, musclos, escopinyes, tots els mol·luscs contenen la mateixa quantitat de microplàstics. En quins trobem són majors nivells?
Els organismes filtradors, els que filtren l'aigua, tenen més que no pas els organismes, els filtradors que estan en superfície, que els filtradors que estan enterrats o semienterrats als sediments o els altres organismes, com poden ser els caragols, que es passegen per damunt de la superfície. Llavors, els filtradors de superfície si en tenen més, i a més, com més gran és l'organisme, musclos o ostres, tenen una capacitat de retenció d'aquestes fibres i de filtratge de capacitat del volum filtrat més elevat. Llavors, aquestes seran les espècies que retindran més microplàstics en el seu interior.
Segons Rovira, aquest no és un problema que afecti només la costa catalana, ja que la contaminació del mar està present a tot arreu, tot i que a casa nostra ho tenim més present.
Lamentablement, el mar està molt contaminat per aquest tipus de fibres, de fibres i de fragments plàstics. Llavors, nosaltres hem analitzat a nivell català, perquè el nostre àmbit territorial és el que és, però ara nosaltres haguéssim anat als productors de la costa gallega o haguéssim anat als productors de la costa de França i haguéssim trobat igual una continuació, per dir-ho d'alguna manera, similar. nivell amunt, nivell fibra amunt, fibra avall, haguéssim trobat que tots els animals, els organismes que es cultiven, no?, en aquestes costes són, tenen uns nivells de contaminació bastant elevats. Degut a que els nostres mars, tots, tant el Mediterrani com els oceans, estan molt contaminats d'aquest tipus de materials.
Les 2:10, tenim altres qüestions també per repassar. Parlem també de la Nacional 150, que s'ha obert als ciutadans per l'esdeveniment Viu l'Avinguda del Vallès, per reivindicar la reformulació d'aquest eix viari. Jocs infantils, música, balls i esports han pres la carretera per escenificar que una altra Nacional 150 és possible. A la jornada hi ha assistit representants polítics de l'AMB i els ajuntaments metropolitans implicats, entre els quals Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola, del Vallès, i Xavier Garcés, alcalde de Barberà, del Vallès. Així s'han expressat durant l'acte.
Fa pocs mesos l'Ajuntament de Cerdanyola i l'Ajuntament de Ripollet han adquirit la titularitat d'aquesta via en els diferents trams que compartim. És un primer pas molt important que no s'havia fet mai i que ens ha d'ajudar a fer ja actuacions que la millorin, i properament es podrà començar a fer aquest gran projecte que estem treballant des d'aquestes diferents administracions.
Queda molta feina per fer, però serem un exemple a Europa de demostrar que el futur està amb les metròpolis, i les metròpolis les fem de forma descentralitzada i les fem dels municipis que estan lluny de Barcelona. L'egocentrisme de Barcelona el tenim que acabar i tenim que aconseguir que nosaltres siguem un referent de territori al nostre país.
Els alcaldes i alcaldessa dels municipis afectats, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i Barberà del Vallès, han mostrat el seu compromís institucional per posar la via al servei de les persones i de la mobilitat sostenible i superar la fragmentació territorial que provoca el seu pas pel Vallès Occidental. Actualment, la Nacional 150 és la principal carretera de la comarca i circulen cada dia entre 15.000 i 40.000 vehicles, depenent del tram. Són les 2:12. Tenim més temes per repassar ara mateix. La princesa Leonor visitarà la demarcació de Girona per primer cop avui diumenge 3 de juliol. L'hereva, el tron espanyol, tindrà dos actes a Figueres a la tarda, acompanyada dels reis Felip VI i Letícia i de la infanta Sofia, amb motiu de l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona 2022.
A les 5 de la tarda participarà en una sessió de treball sobre els nous programes de la Fundació i tindrà una trobada amb joves. A les 6 de la tarda la família reial visitarà el Museu Dalí i demà dilluns Leonor assistirà a la cerimònia d'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona, que es lliuraran a Barcelona.
Estarem pendents d'aquesta informació durant els serveis informatius de la xarxa durant aquesta tarda amb els nostres companys. I són les 2:13. La direcció BASF a Tarragona i el comitè d'empresa, després de reunir-se durant tot el passat divendres, ha arribat a un acord satisfactori per les dues parts. Aquest preacord millora les condicions de la plantilla, incloent-hi reducció de jornada, un bo mensual energètic, jornada d'estiu ampliada, una polivalència per la majoria del grup professional 4, entre d'altres temes.
Les condicions del preacord s'hauran de ratificar per la plantilla la setmana que ve, però finalment no hi haurà vaga aquest dilluns. En un comunicat oficial, BASF ha volgut agrair el compromís de totes les parts per arribar a aquest acord final.
I una altra vaga que començava aquest dilluns i s'hauria allargat fins divendres vinent és la dels treballadors de la brossa de Reus. Finalment, també s'ha arribat ja a un acord quan semblava que les negociacions estaven tancades.
Ángel Martín de Sandre, secretari general de Sanejament Urbà de la UGT Tarragona, ha remarcat la millora que suposen les economies familiars dels 240 treballadors, amb sous mileuristes que han rebut la notícia emocionats, amb llàgrimes als ulls i aplaudiments. Aquesta setmana hi haurà les reunions per tancar el preacord, però la vaga ha quedat desconvocada.
I no ens movem de Tarragona, perquè aquest dissabte s'ha trobat un crani humà a una platja de Torredembarra. El va localitzar un submarinista a uns 100 metres de la costa i uns 4 metres de profunditat. El jutjat d'instrucció número 7 del Vendrell és qui s'encarrega del cas i les primeres veus apunten que podria ser el crani d'un desaparegut de la riada del 2019 de l'Espluga de Francolí. 2:14. Més informacions en aquest Notícies en Xarxa, que fem de 2 a 3 del migdia a la xarxa de comunicació local. Un estudi publicat a la revista Scientific Reports i liderat per un investigador del CREAF i professor professor de la Universitat de Barcelona revela que a causa del canvi climàtic el risc d'incendi està augmentant a tota la Mediterrània, centre d'Europa i fins i tot a les zones boreals, extrem especialment preocupant perquè són el magatzem del CO2 del planeta. Ara bé, els investigadors posen un bri d'esperança. Revertir la situació és possible si entre tots reduïm les emissions de CO2 a l'atmosfera. La nostra companya de la xarxa, Laura Ribas, ens amplia aquesta informació.
Que la temporada d'incendis cada cop s'avanci més és un dels punts que l'estudi ha pogut confirmar. De fet, ha detectat estius i primaveres amb valors de risc d'incendi sense precedents durant els darrers anys, especialment a la Mediterrània. L'investigador del CREAVI, professor d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, que ha liderat l'estudi, Jofre Carnicer, explica que en aquestes zones s'assoleixen condicions extremes i propícies al foc a causa del canvi climàtic.
Està augmentant la temperatura i els dèficits hídrics a les zones del sud d'Europa, que són dos factors claus que acaben determinant una mica el grau d'humitat de la vegetació, i aquest seria el component principal que explica aquest canvi en les dues últimes dècades.
Per primer cop, una investigació vincula l'augment del risc d'incendi amb un nombre més alt d'emissions de CO2 derivades del foc. Aquest fenomen es dona a l'Europa mediterrània, a les zones boscoses i muntanyoses del sud i centre d'Europa, però també a la part més freda, septentrional i boreal, situació especialment preocupant, segons l'investigador Jofre Carnicer.
Perquè aquests ecosistemes emmagatzemen grans quantitats de carboni a la tundra, per exemple, més aviat en el subsol, i també en els boscos boreals.
Ara bé, l'investigador posa esperança i assegura que si en 10 o 20 anys aconseguim reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera, podem tenir escenaris climàtics molt més favorables. Està, doncs, a les mans de cadascú de nosaltres fer petits canvis que marquin la diferència.
Gràcies, Laura. I ara anem fins a Tremp, perquè l'Ajuntament durà a terme obres de restauració al campanar de la Basílica de la Mare de Déu de Vall de Flors. Els treballs, el cost dels quals rodarà els 200.000 euros, serviran per consolidar diversos llocs de la teulada que actualment pateixen desperfectes i que corren risc de patir despreniments a causa de les tempestes. Ens ho amplia el José Vergués des de Ràdio Tremp.
Així s'arreglarà el forjat del pis del campaner, com també els forjats de fusta de l'escala de Caragol, una escala que al mateix temps es refarà íntegrament per poder accedir-hi amb seguretat, mentre que també se substituirà la il·luminació interior. La façana del campanar també es netejarà i replicarà i es consolidarà la part superior de la torre adjacent. En aquest sentit, les obres també se centren en la millora de la passarel·la que s'utilitza per accedir-hi. A nivell de finançament, el consistori Trempolí completarà els treballs amb 155.000 euros del romanent municipal, tal com es va anunciar en el darrer ple ordinari, durant el qual es va aprovar una modificació dels comptes.
Gràcies, José Vergés, per aquesta informació. I anem a l'Espluga de Francolí, perquè allà tenim com a protagonistes els colors de l'orgull LGTBIQ+. Llueixen els carrers del municipi per tal de celebrar diversos actes per a totes les edats. La cercavila ha estat la protagonista d'aquest cap de setmana. Ens ho explica Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
Els carrers de l'Espluga s'han omplert de festa, color i reivindicació durant la primera setmana de l'Orgull Rural. L'acte principal va ser aquest divendres amb Mani Cercavila de l'Orgull LGTBI, on amb una carrossa amb l'artista drag queen Mega Pubilla va capitanejar un seguici on centenars de persones van reivindicar els colors del col·lectiu. Una setmana que, segons els organitzadors, no acabarà aquí. Escoltem el membre de l'Orgull Espluguí, David Martí, que parle de les intencions de futur de l'entitat.
Durant l'any, mirada articular altres activitats que també serveixin doncs, a punt de trobada i de proposta i de debat i d'intercanvi, no? I això és una cosa que treballarem segur i que per això deia que abans de l'estiu, del proper estiu, segur que estarem fent alguna coseta més.
L'últim acte per tancar la setmana s'està celebrant ara al migdia amb un vermut poètic amb l'escriptor i poeta mallorquí Sebastià Portell.
Gràcies a Pep Morató per aquesta informació i cap de setmana de festivals arreu de Catalunya. Un dels que ha triomfat una vegada més és el Canet Rock. És un temazo. Sí. 5.000 persones han gaudit de 12 hores de música a la 12a edició del Festival de Música Catalana des de primera hora de la tarda i fins la sortida del sol. És evident que parlem del Canet Rock, que un any més ha estat tot un èxit.
El duet Ginestar ha estat el responsable de donar el tret de sortida a les 6 de la tarda. Per davant, havia més de 12 hores de música ininterrompuda en un espai obert als solistes i grups més destacats del panorama musical del país.
El mític festival ha tornat a la platja de Canet sense mascareta, distància ni test d'antígens, després de ser escenari de seguiment epidemiològic a plena pandèmia. A més de Búhos, Su, que estem escoltant, Stay Homes, Miqui Núñez i molts altres, han estat Doctor Prats qui ha posat punt i final al festival quan ja sortia el sol. Són les 2:20. Tenim altres continguts per repassar en aquest cap de setmana. Notícies en xarxa i ara temps pels esports d'aquest cap de setmana.
Notícies en xarxa. Esports.
La selecció masculina d'Espanyola de waterpolo que dirigeix el català David Martín disputarà aquest vespre la final del Mundial de Budapest davant Itàlia.
De la seva banda, la selecció femenina de waterpolo ha quedat finalment cinquena després de vèncer l'últim partit a Austràlia per 8-5.
Si parlem d'hoquei herba, la selecció espanyola femenina disputa aquesta nit a Terrassa el seu segon partit del Mundial. Després de debutar divendres amb victòria 4-1 contra el Canadà, avui el rival serà Argentina, actual campiona olímpica. I Carles Cric i Pau García, campions estatals en la modalitat lliure de patinatge artístic.
Escrits de Caldes d'Estrac s'han portat el títol amb 162,17 punts. Andrea Silva, de l'Aldea, ha acabat segona amb 159,55. I Clàudia Aguadó, de Ripollet, ha estat tercera amb un total de 159,48 punts. En la categoria masculina, Pau García, campió mundial i europeu, ha dominat i ha revalidat el títol amb 275,80 punts. La segona posició ha sigut pel càntabre Héctor Díez amb 222,53 punts, mentre que el tercer lloc l'han ocupat Ivan Pérez amb 204,77.
Enhorabona, doncs, aquests patinadors, Carla i Pau, i Catalunya ha revalidat el títol al Campionat d'Espanya d'Atletisme per Federacions Autonòmiques disputat aquest dissabte a Granollers.
El combinat català ha guanyat el títol després de sumar 575 punts i quedar per davant de la Federació d'Andalusia amb 528 i la de Madrid amb 490,5 punts. És l'11è títol per a la Federació Catalana de 12 possibles des que la competició és mixta. Quim Herta, director tècnic de la Federació Catalana d'Atletisme.
Aquesta victòria consolida el domini de l'atletisme català de les 12 edicions que es porten a nivell mixt en la puntuació conjunta homes i dones, hem guanyat 11. Doncs això dona una imatge ben clara de quin és el nostre potencial. Vam guanyar per 575 punts, 47 més que Andalusia i 85 més que Madrid. Però malgrat aquesta claredat, nosaltres pensàvem que patiríem bastant. Per què? Doncs perquè teníem moltíssimes baixes dels millors i de les millors atletes catalans.
Catalunya s'ha endut el campionat després d'imposar-se 8 proves individuals, a més del relleu 4x400 mix, on ha aconseguit el millor temps del campionat, rebaixant en un segon el rècord anterior. Pau Fradera, membre de l'equip del relleu 4x400.
Tenim molt bon equip, ja et dic, David Fradera està en un molt bon moment, Laura Bou també, que d'aquí una setmaneta se'n va al campionat del món a Oregon de representar la Federació Espanyola amb el 4x4 i jo mateix, i després està la Meritxell, o sigui que tenim molt bon relleu, sí.
I també parlem de Mataró, que ha acollit aquest dissabte la 8a etapa del circuit 3x3 de bàsquet amb la participació de 700 jugadors i jugadores. Ens ho explica des de Mataró Ràdio Jordi Rabassa.
El pavelló Eusebi Millán de Mataró va ser l'escenari aquest dissabte del torneig de bàsquet 3x3 Mataró Institut Odontològics, 8a etapa del circuit 3x3 de la Federació Catalana, i on participaven un total de 700 jugadors enquadrats en 170 equips de totes les categories, des de premini a sènior amateur. L'única excepció va ser la categoria pro, la final de la qual es va disputar a Salou la setmana passada, amb victòries del Badalona Som Docents i del Sant Feliuenc en els apartats masculí i femení, respectivament. El torneig, organitzat per la Federació Catalana, l'Ajuntament de Mataró i el Club Bàsquet Boet Maresme, va tenir com a guanyador en categoria amateur masculina el Toy Boys, que va derrotar el de 343 Academy per 16 punts a 8 en el partit decisiu. Més ajustada va ser la final amateur femenina amb victòria per la mínima del Pro Sport Team sobre l'Oriols Team per 8 punts a 7. En categoria júnior, els guanyadors van ser Los Calvos, en nois, i Felip de Pic, en noies. El circuit català que enguany arriba a la seva cinquena edició va començar el passat 3 d'abril a Caldes de Malavella i ha recalat a Banyoles, Lliçà d'Amunt, Balaguer, Vilafranca, Olot, Salou i Mataró. Les primeres setmanes farà escala a Manlleu el dia 9, a Viladecavalls el dia 16 i a Vic el dia 23 d'aquest mes. Les finals estan previstes que es disputin a Barcelona el proper 30 de juliol.
Gràcies, Jordi. I ara parlem d'altres esports, perquè els més valents tenen una cita amb l'esport aquest diumenge. Arriba la sisena edició de la Montcal Run, amb sortida i arribada a la zona esportiva de Mala de Montcal. Una prova que aquest any arriba amb moltes novetats, com ara una marató de 40 quilòmetres. Ens ho explica el Guillem Guardiola, d'Olot TV.
Ni la pandèmia va impedir que l'any passat es pogués celebrar la cursa de trail Montcal Run. Aquest any arriba ja a la sisena edició i ho fa amb moltes novetats. En parla Emma Riera, de l'organització de la Montcal Run.
Ens els marquem i hem marcat un circuit d'una marató, que són uns 40 quilòmetres, doncs que són molt exigents i per als valents i les valentes que tingui ganes, doncs, de conèixer els peus d'en Cinto, d'en mossèn Cinto, no? La Mare del Món, i part també de l'Alta Garrotxa, doncs els encantarà el recorregut.
Els assistents també tindran l'opció de pujar a Santa Magdalena en un sprint de 9 quilòmetres, una prova explosiva que es pot fer corrent o caminant.
És una festa esportiva, no? Hi ha carinyo, hi ha ganes, doncs, a l'hora de preparar-la.
La cursa comptarà amb 8 punts d'avituallament i molta aigua per la calor. Cada any es pretén anar superant les inscripcions. De fet, aquest any ja són més de 200 inscrits.
Gràcies, Guillem. I en futbol americà, els Barcelona Dragons continuen en pas ferm. L'equip català es va imposar al Rams d'Istanbul 41-7 aquest dissabte a l'estadi municipal de Reus. Amb aquest triomf, els Dragons segueixen líders de la Conferència Sud i sumen 5 victòries en les 5 jornades disputades fins ara. Dissabte que ve, els catalans reben la visita dels Vienna Vikings.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
El meló. El meló és d'aquelles fruites que refresquen a les tardes més caloroses d'estiu. De fet, si tanques els ulls i t'imagines que claves una queixalada o un tall de meló, de ben segur que comences a salivar i a degustar la seva dolçor i frescor. Si l'estiu ens porta fruites noves de temporada, una d'elles és el meló, Cucumis melo. Tot i que no acaba de quedar clar si és originari d'Àsia o d'Àfrica, actualment es cultiva la major part de les zones àrides. A Catalunya, principalment provenen de Lleida i de les Terres de l'Ebre, i la varietat més abundant és el pell de gripau. De forma ovalada, similar a una pilota de rugbi, pell verda, rugosa i fosca, i carn groga, pàl·lida i molt dolça. També podreu trobar al mercat altres tipus, com el cantallop, petit, rodó i ben taronja per dins, o el gàlia, una mica més gran i més groc, però també rodó. Tot i estrictament ser una hortalissa perquè pertany a la mateixa família que el carbassó o la carbassa, el consumim i el tractem a la cuina com a una fruita. És molt sucós i dolç i conté un alt percent d'aigua. Per tant, contràriament a la creença popular, el meló és una fruita que aporta molt poques calories i hidrata. També destaca per ser rica en vitamines i minerals com la vitamina C, la A, les del grup B o el potassi. Per tant, conté antioxidants i col·labora en el bon manteniment de la pell, la vista i les mucoses en general. Per conservar el meló, és millor guardar-lo en lloc fresc i no posar-lo a la nevera fins un parell d'hores abans de consumir. Per escollir-lo al punt de maduració, quan vagis a comprar-ne, olora'l, perquè té una aroma dolça i suau característica, o també pots pressionar amb poca força la base, al costat oposat de la mata, i si cedeix lleugerament, és que és madur. La millor manera de consumir-lo és natural i fresc. Per exemple, si aneu a la platja, a la piscina o en lloc calorós on podeu portar nevera, un daus de meló us faran de recuperador. També es poden fer sopes, gaspatxos, batuts, amanides o postres. Per exemple, si s'ha posat massa madur, el podeu tallar a daus i congelar i posteriorment triturar amb llet o beguda vegetal per tenir un deliciós gelat. No oblideu que cal consumir fruita durant tot l'any. Ara a l'estiu, escolliu les que refresquin, com el meló, i mengeu-lo per esmorzar, entre àpats, com entremès amb pernil o per postres, per així endolcir-vos, hidratar-vos i gaudir dels seus beneficis.
La xarxa de comunicació local.
Molt bon dia, són 2:15.
Notícies en xarxa. Edició matí.
Avui és dia 3 de juliol i si busquem efemèrides veurem que se celebra el Dia Mundial sense bosses de plàstic. Però del dit al fet, hi ha molta feina a fer encara amb el plàstic. Es consumeixen menys bosses, però han aparegut les safates d'un sol ús en plàstic film. Álvaro Rodríguez, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. El seu ús s'ha disparat un 70% en només 2 anys, de 238 milions l'any 2018 a més de 406 milions el 2020.
I també parlarem dels microplàstics que es troben a llocs que ni pensem i que consumim de manera habitual, com són els mol·luscs. La direcció de BASF, un altre tema a Tarragona, i el comitè d'empresa, després de reunir-se durant tot el passat divendres, ha arribat a un acord satisfactori per les dues parts.
Aquest preacord millora les condicions de la plantilla, incloent-hi reducció de jornada, un bo mensual energètic, jornada d'estiu ampliada, una polivalència per a la majoria del grup professional 4, entre altres temes.
I l'altra vaga que començava aquest dilluns i que s'hauria allargat fins divendres és la dels treballadors de la brossa de Reus. Finalment, quan ja es donaven per tancades les negociacions, l'empresa ha acceptat l'increment de sous. I 25.000 persones han gaudit de 12 hores de música a la 12a edició del Festival de Música Catalana per excel·lència, des de primera hora de la tarda i fins la sortida del sol. És evident que parlem del Canet Rock, que un any més ha estat tot un èxit.
I un altre festival que ja descansa fins l'any vinent és el Vida, que se celebra a Vilanova i la Geltrú. Divendres aixecava el teló amb actuacions d'artistes de prestigi com Mishima, Belle i Sebastián, o aquí escoltem Guitarrica de la Fuente.
I també dels festivals de la música del cap de setmana a les temperatures al temps. Per això ara mateix connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Allà està el nostre company Jordi Toda. Bon dia.
Bon dia. Jornada diumenge protagonitzada per la temperatura que tocarà sostre. Amb tot, avui encara es fregaran els 30 graus al litoral, una mica més alta als dos extrems del sector. A les zones més càlides de l'interior, el termòmetre podria arribar fins als 38 o, puntualment, als 39 graus de temperatura màxima. Viatjaran núvols de tipus alt, de sud a nord, i a partir de migdia i a tarda creixeran també algunes nuvolades i la nuvolada se farà abundant al terç nord i al terç oest. En aquest sector esperem precipitacions que no seran molt abundants, però que podrien deixar fenòmens de calamar-se o també de fortes ratxes de vent. De cara a demà, durant les primeres hores de la matinada, encara esperem algunes precipitacions al Pirineu i a punts del sector occidental del país, en una jornada que seria bàsicament assolellada i també protagonitzada pel pas de bandes de núvols alts i pel creixement durant la tarda de nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i també a punts del prelitoral, que també esperem algunes precipitacions a punts del Pirineu localment amb tempesta. Demà la temperatura mínima encara serà més alta, la màxima, però, que començaria a baixar. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies a Jordi. I en esports, la selecció espanyola masculina de waterpolo disputarà aquest vespre la final del Mundial de Budapest davant Itàlia.
De la seva banda, la selecció femenina de waterpolo ha quedat finalment cinquena després de vèncer l'últim partit a Austràlia per 8-5.
I Catalunya ha revalidat el títol del Campionat d'Espanya d'Atletisme per federacions autonòmiques disputat aquest dissabte a Granollers. El combinat català ha guanyat el títol després de suma 575 punts. És l'11è títol per la Federació Catalana de 12 possibles.
Notícies en xarxa.
2:34, diumenge, dia 3 de juliol de 2022. Molt bon dia de nou. Això és el Notícies en xarxa, edició que fem de migdia de cap de setmana per tal de repassar tota l'actualitat informativa d'avui diumenge i també d'aquesta setmana vinent. A la producció, Laura Rovira i Rafael Claramunt, la coordinació és de Carme Defez i la direcció és de Quim Espinosa. Us parlen Álvaro Rodríguez i Sílvia Petit. Ho destacàvem en titulars. Avui és dia 3 de juliol i si busquem que se celebra, justament veurem que trobem el Dia Mundial sense bosses de plàstic. El consum d'aquestes bosses de plàstic de nanses d'un sol ús va caure prop del 70% entre l'any 2018 i el 2020, bàsicament perquè va entrar una nova llei el 2017, que es la feien pagar. Per això ha disminuït el consum.
Però aquest avenç en el reciclatge dels plàstics s'ha vist truncat per un altre producte, les safates d'un sol ús amb plàstic film. L'ús d'aquestes safates, segons l'Agència de Residus de Catalunya, s'ha disparat un 70% en només dos anys, de 238 milions l'any 2018 a més de 406 milions l'any 2020. N'informa en Joan Ferrer des de la xarxa.
La Unió Europea vol que el 50% dels envasos de plàstic es reciclin, però quasi la meitat, el 42%, està fet de material anomenat film, un tipus d'envàs flexible no reciclable. José López Aguilar és investigador de l'ISABA Research.
Ya partimos de que el 48% de envases que se están generando no es reciclable. Tenemos un 52% para actuar. Este 52% entraremos en las tasas de recogida que haya. La tasa de recogida que tenemos es muy baja, pero incluso suponiendo una tasa de recogida elevadísima, sería imposible igualmente alcanzar el 50% de reciclaje. Y es un problema de diseño.
Més enllà d'augmentar les tasses de reciclatge de plàstics, López Aguilar afirma que la clau passa per dissenyar nous materials i nous envasos molt més fàcils de reutilitzar que deixin de banda el film plàstic. En el cas de les ampolles, el plàstic utilitzat, anomenat PET, també hauria de ser diferent.
Tenemos una obligación que no estamos teniendo muy en cuenta y es que en los próximos años va a ser obligatorio utilizar al menos el 25% de esta botella deberá ser de plástico reciclado. Eso quiere decir que tiene que proceder el material de los residuos que estamos gestionando. Si no hemos diseñado correctamente el sistema, es imposible hacer esta nueva circulación. Por tanto, cómo atacamos este ámbito es armonizando el uso de plásticos para contacto alimentario y para no alimentario.
López Aguilar també posa en entredit les dades de reciclatge de plàstics facilitades per Ecoembes, que ho situa entre el 48 i el 70%. Segons un estudi de l'ISABA, aquest percentatge no arriba a l'11%.
Gràcies a Joan Ferrer. De les bosses de plàstic als microplàstics que es troben en llocs que ni pensem i que consumim de forma habitual, com són els mol·luscs. Un estudi del grup d'investigació del Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicologia de la URB determina que la població adulta consumeix de mitjana a l'any 8.100 microplàstics anuals a través del mol·lusc.
En l'estudi han detectat 1.460 microplàstics en 2.300 mol·luscs analitzats que han sigut escollits per productors de la costa catalana. Joaquim Rovira, investigador de Tecnatots i un dels responsables d'aquest estudi, explica com afecten a la nostra salut aquests microplàstics.
El més preocupant de tot és que no ho sabem. No sabem els efectes adversos que tenen aquest microplàstic sobre la salut. Comencen a aparèixer indicis de que aquests microplàstics irriten i inflamen l'intestí. Però, a més, aquests microplàstics tenen en el seu interior additius que, quan ens el mengem a l'estómac, quan hi ha un canvi de pH, poden arribar a desprendre's, a migrar a fora i poden ser absorbits pel nostre cos. Aquests additius n'hi han de cancerígens, n'hi han de que són disruptors endocrins, és a dir, que s'assemblen molt a les nostres hormones i ens poden provocar, doncs, bueno, alteracions com que poden desencadenar obesitat i diabetis.
Ostres, musclos, escopinyes, tots els mol·luscs contenen la mateixa quantitat de microplàstics. En quins trobem majors nivells?
Els organismes filtradors, els que filtren l'aigua, tenen més que no pas els organismes, els filtradors que estan en superfície, que els filtradors que estan enterrats o semienterrats als sediments o els altres organismes, com poden ser els caragols, que es passegen per damunt de la superfície. Llavors, els filtradors de superfície en tenen més i, a més, com més gran és l'organisme, musclos o ostres, tenen una capacitat de retenció d'aquestes fibres i de filtratge del volum filtrat més elevat. Llavors, aquestes seran les espècies que retindran més microplàstics en el seu interior.
2:39. També parlem d'acords que han arribat als sindicats, també amb dues empreses. La primera és BASF Tarragona, empresa química, i el comitè, després de reunir-se durant tot el passat divendres, com diem, hi ha un acord satisfactori per les dues parts. Aquest preacord millora les condicions de la plantilla, incloent-hi reducció de jornada, també un bo mensual energètic, la jornada d'estiu ampliada, una polivalència per la majoria del grup professional 4 i altres temes.
Les condicions del preacord s'hauran de ratificar per la plantilla la setmana que ve, però finalment no hi haurà vaga aquest dilluns. En un comunicat, BASF ha volgut agrair el compromís de totes les parts per arribar a aquest acord final.
I l'altra vaga que podia començar dilluns i acabar el divendres era la dels treballadors de la Brossa de Reus. Finalment, com diem, en una reunió, quan ja es donaven per tancades les negociacions, l'empresa ha acceptat l'increment de sous.
Ángel Martín de Sande, secretari general de Sanejament Urbà de la UGT a Tarragona, ha remarcat la millora que suposen les economies familiars dels 240 treballadors amb sous mileuristes. Aquests han rebut la notícia emocionats, amb llàgrimes als ulls i aplaudiments. Aquesta setmana hi haurà les reunions per tancar el preacord, però la vaga ha quedat desconvocada.
Són 2:40. Tenim més temes per repassar en aquest Notícies en Xarxa. Parlem també seguidament de les cases de colònies. Amb el curs escolar ja finalitzat i prenent mides per l'arrencada del curs vinent, escoles, alumnes i monitors esperen encara els últims detalls per afrontar els canvis de setembre. En aquesta ocasió hem preguntat a empreses de monitors i cases de colònies com encaren l'avançament del curs. Ens ho explica des de Televisió de Girona el nostre company Joan Massaguer.
El professorat segueix amb la mosca darrere l'orella pels canvis del Departament d'Educació respecte a l'inici del curs 2022-2023. Totes les escoles obriran les portes a l'alumnat el 5 de setembre, una setmana abans del que és habitual. Els mestres i els alumnes no són els únics afectats per aquest canvi. Tenint en compte que durant tot el mes de setembre es farà jornada intensiva, a les tardes milers de monitors es quedaran amb els nens fins a 4:45. A l'hora del canvi, el director de CAP i CUA Serveis Educatius, Rodolf Roger.
Si t'he de ser sincer, amb el tema de la nostra empresa, com que toquem tot el tema lleure, ens beneficia més que res, perquè de colònies ja no en feien masses, però en canvi tota l'hora aquesta que nova que paga la Generalitat, diguéssim, amb tots aquests monitors de lleure, doncs són nosaltres els encarregats de fer-ho. Vull dir que llavors seria una mica beneficiós, tot i que és molt difícil perquè es necessita molt de personal i segurament serà molt complicat gestionar-ho, però nosaltres, diguéssim, com a empresa, doncs és beneficiosa aquesta hora de més.
En aquest cas, les empreses de lleure hi surten guanyant, perquè al setembre les escoles normalment ja no les contracten per gestionar les colònies de l'alumnat. En canvi, qui més hi surt perdent són les cases de colònies, que tenen campus esportius i grups de nens fins gairebé l'últim dia abans de l'inici de curs.
Gràcies, Joan. I de Girona ens anem cap al Vallès, perquè el 27,3% de la població de Sant Cugat assegura tenir moltes o certes dificultats per arribar a final de mes. Es tracta d'una xifra inferior a la registrada en la darrera onada de l'Observatori Sociològic de l'octubre de 2019, quan les dificultats arribaven al 33,6% dels santcugatencs. Ens amplia aquesta informació Albert Soler des de Cugat Mèdia.
Agafant aquesta dada amb detall, el 10% diu que té dificultats per pagar l'habitatge, el 16,7% les despeses de la llar i el 6,6% les despeses d'alimentació i de neteja, dades que també milloren respecte a la consulta del 2019. Tot i aquest descens, el regidor de Participació i Barris, Marco Simarro, considera que són xifres que s'han d'agafar amb cautela.
És veritat que aquestes dades han tendit una mica, en aquest cas, a la baixa, però evidentment no podem saber tampoc si és pot ser per múltiples qüestions. Pot ser perquè després d'una pandèmia els llistons en general de percepció i de preocupacions i del que a un li afecta doncs s'han vist han variat. Pot ser que hagi passat que un gruix de persones, i quan dic un gruix podem estar parlant de milers de persones, hagin anat marxant entre el 19 i el 22.
A més, el 30% assegura no poder estalviar a final de mes i el 16% no pot fer front a una despesa imprevista de 700 euros amb recursos propis.
Gràcies, Albert Soler, des de Cugat Mèdia. I abans parlàvem també de la Festa de l'Orgull, que s'havia fet aquest cap de setmana a l'Espluga de Francolí. Ara coneixem com és també la de Cardedeu.
Enguany a Cardedeu ha sigut la primera vegada que han tingut lloc al poble actes per celebrar el 28 de juny, el Dia de l'Alliberament Sexual i de Gènere. El divendres, al pati de Vilapaquita, es va celebrar l'OPAC, Festa de l'Orgull, i el dissabte al matí, a la plaça Sant Corneli, l'esquerra independentista hi ha dinamitzat una xerrada amb Patricia Vallejo, on s'han tractat diversos punts respecte a la importància de celebrar Diades de l'Orgull fora de la mercantilització d'aquest en actes massius. La pròpia Patricia ens ho explica.
Perquè més enllà que siguin massius o no, el Pride, la qüestió és qui hi ha darrere, no? I darrere del Pride hi ha tot un seguit d'empreses que busquen el benefici econòmic, no? Empreses, empresaris, i el que nosaltres estem fent és la lluita de la nostra classe, no? És la lluita del conjunt de la classe treballadora i en aquest cas d'aquelles persones que tenim identitats de gènere o sexualitats normatives, que volem ser visibles, que volem reclamar els nostres drets i volem fer nosaltres mateixes, no ho deixarem en mans d'aquells que estan en contra nostra.
Després de les xerrades, la jornada ha estat amenitzada amb un vermut i música, a càrrec de P.D. Petardes.
Gràcies, companys de Cardedeu. I la Nacional 150 s'ha obert als ciutadans per l'esdeveniment Viu l'Avinguda del Vallès per reivindicar la reformulació d'aquest eix viari. Jocs infantils, música, balls, esports han pres la carretera per escenificar que un altre N150 és possible. A la jornada hi han assistit representants polítics de l'àrea metropolitana de Barcelona i els ajuntaments metropolitans implicats, com Carles Cordón, alcalde de Cerdanyola del Vallès, Xavier Garcés, alcalde de Barberà del Vallès. Així s'han expressat durant l'acte.
Fa pocs mesos l'Ajuntament de Cerdanyola i l'Ajuntament de Ripollet han adquirit la titularitat d'aquesta via en els diferents trams que compartim. És un primer pas molt important que no s'havia fet mai i que ens ha d'ajudar a fer ja actuacions que la millorin, i properament es podrà començar a fer aquest gran projecte que estem treballant des d'aquestes diferents administracions.
Queda molta feina per fer, però serem un exemple a Europa de demostrar que el futur està amb les metròpolis, i les metròpolis les fem de forma descentralitzada i les fem dels municipis que estan lluny de Barcelona. L'egocentrisme de Barcelona el tenim que acabar i tenim que aconseguir que nosaltres siguem un referent de territori al nostre país.
Els alcaldes i l'alcaldessa dels municipis afectats, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet i Barberà del Vallès, han mostrat el seu compromís institucional per posar la via al servei de les persones i de la mobilitat sostenible i superar la fragmentació territorial que provoca el seu pas pel Vallès Occidental. Actualment, la Nacional 150 és la principal carretera de la comarca i circulen cada dia entre 15.000 i 40.000 vehicles, depenent del tram. Són les 2:46 i parlem d'un estudi publicat a la revista Scientific Reports i liderat per un investigador del CREAF, professor de la Universitat de Barcelona, que revela que a causa del canvi climàtic el risc d'incendi està augmentant a tota la Mediterrània, centre d'Europa i fins i tot a les zones boreals. Ens ho explica tot la nostra companya Laura Ribas.
Que la temporada d'incendis cada cop s'avanci més és un dels punts que l'estudi ha pogut confirmar. De fet, ha detectat estius i primaveres amb valors de risc d'incendi sense precedents durant els darrers anys, especialment a la Mediterrània. L'investigador del CREAF i professor d'Ecologia de la Universitat de Barcelona que ha liderat l'estudi, Jofre Carnicer, explica que en aquesta zona s'assoleixen condicions extremes i propícies al foc a causa del canvi climàtic.
Està augmentant la temperatura i els dèficits hídrics a les zones del sud d'Europa, que són dos factors claus que acaben determinant doncs una mica el grau d'humitat de la vegetació, i aquest seria el component principal que explica aquest canvi en les dues últimes dècades.
Per primer cop, una investigació vincula l'augment del risc d'incendi amb un nombre més alt d'emissions de CO2 derivades del foc. Aquest fenomen es dona a l'Europa mediterrània, a les zones boscoses i muntanyoses del sud i centre d'Europa, però també a la part més freda, septentrional i boreal, situació especialment preocupant, segons l'investigador Jofre Carnicer.
Perquè aquests ecosistemes emmagatzemen grans quantitats de carboni a la tundra, per exemple, més aviat en el subsol, i també en els boscos boreals.
Ara bé, l'investigador posa esperança i assegura que si en 10 o 20 anys aconseguim reduir les emissions de CO2 a l'atmosfera, podem tenir escenaris climàtics molt més favorables. Està, doncs, a les mans de cadascú de nosaltres fer petits canvis que marquin la diferència. Eres un temazo, tú
eres un temazo, tú solita lo revientas. La cantant Su, una de les veus que ahir va triomfar al Canet Rock. 25.000 persones han gaudit de 12 hores de música a la 12a edició del Festival de Música Catalana per Excel·lència. Allà va estar la nostra companya de Canet Ràdio, Nina Agustí.
Canet de Mar torna a ser un any més el destí de moltes persones d'arreu de Catalunya, totes elles llestes per gaudir de 12 hores de música fins a veure sortir el sol. Enguany, Gemma Recorder, directora de Sound Music i del festival, explica que el Canet Rock 2022 ha vibrat des del primer minut, i és que des de les 6 de la tarda el pla d'ençala ja era ple de gom a gom. Amb el sol caient sobre la sorra, Ginestar ha encetat la jornada i ha permès una gran activitat des de l'obertura de portes. Recorder ho detalla.
I estem vivint un Canet Rock que és brutal, des del primer concert. O sigui, he pujat a l'escenari i amb Ginestar em queien les llàgrimes, perquè no pot ser que amb aquesta solana tan bèstia que hi ha, o sigui, tinguem aquí a tota aquesta gent, que a més els veies amb aquelles cares de... dándolo todo, o sigui, és cantant com si no hi hagués un demà. Això és alegria, és vida, és... tornem a la vida, torna la música, torna la festa, torna la cultura, torna la vida.
El Canet Rock 2022 ha aconseguit reunir 25.000 persones i per vestir-les, l'organització ha comptat amb més de 800 professionals. Amb ells, grups com Oques Grasses, Buós, Josep Maria Mainat, Miquel del Roig, Doctor Prats i molts més han posat ritme a la nit. Tot el festival ha transcorregut amb normalitat, sense incidents remarcables. Recorder assegura que ha estat la millor edició que han organitzat ella i el seu equip, sobretot remarcant que és un festival on s'ha parlat de música i no de restriccions ni de mascaretes.
I un altre festival que ja descansa fins l'any vinent és el Vida, que se celebra a Vilanova i la Geltrú. Divendres aixecava el taló amb actuacions d'artistes de prestigi com Mishima, Belén Sebastián o també Guitarrica de la Fuente. L'edició d'enguany es caracteritzava per la tornada al festival de les actuacions internacionals.
Versos del 3...
I Festa Major a Terrassa, dia de Castellera al Raval de Montserrat, amb l'actuació dels dos locals, els Castellers de Terrassa i els Minyons, i també els Crapgrossos de Mataró com a convidats. Els Minyons han completat el primer 3 de 9 en folre de la temporada a la primera ronda. Els Castellers de Terrassa han obert la primera ronda amb dues aletes del 7 de 7 i a la segona ronda han descarregat el 5 de 7. I els Crapgrossos de Mataró han fet dos intents desmuntats del 4 de 8. 2:51, deixem la cultura i parlem també dels esports.
Notícies en xarxa. Esports.
I comencem els esports parlant d'esgrima, perquè Sant Cugat se celebra el Campionat de Catalunya Esgrima Absolut masculí i femení. Ens ho explica des de Cugat Mèdia el nostre company Joan Garcia. Sembla que de moment no podem escoltar aquesta crònica. En tot cas, mentre la trobem, recuperem o recordem que en futbol americà els Barcelona Dragons continuen en pas ferm. L'equip català es va imposar als Rams d'Istanbul 41-7 aquest dissabte a l'estadi municipal de Reus. Amb aquest triomf, els Dragons segueixen líders de la Conferència Sud i sumen 5 victòries a les 5 jornades disputades fins ara. Dissabte que ve, els catalans reben la visita dels Vienna Vikings. Ara sí, parlem i escoltem aquest camp Campionat de Catalunya d'Esgrima amb Joan Garcia de Cugat Mèdia.
El pavelló de la Guinardera ha acollit aquest dissabte i s'ha convertit en l'epicentre de la pràctica de l'esgrima a Catalunya amb el Campionat Català. Un equipament santcugatenc que ha vist, per exemple, un torneig que ha agrupat els millors clubs del país i que ha comptat amb la participació de més de 150 esgrimistes. En categoria absoluta s'ha disputat aquesta competició i recordin que aquest diumenge hi haurà la competició de veterans. Tot plegat coincideix amb el centenari de la Federació Catalana d'Esgrima i està organitzat pel Club Esgrima Sant Cugat, fundat el gener d'enguany i que ha debutat sota una bona organització, una organització brillant. El Club Sant Cugatenc ha aportat 5 participants, 2 que han competit en aquesta categoria absoluta masculina i 3 en categoria per equips femení. El Club Esgrima Sant Cugat, com dèiem, ha nascut aquest gener i ja ha apostat, i de quina manera, per l'esgrima català.
Gràcies a Joan Garcia. I la selecció espanyola masculina de waterpolo que dirigeix el català David Martín disputarà aquest vespre la final del Mundial de Budapest davant d'Itàlia. De la seva banda, la selecció femenina de waterpolo ha quedat finalment cinquena després de vèncer a l'últim partit a Austràlia per 8-5. També parlem d'hoquei herba perquè la selecció espanyola femenina disputa aquesta nit a Terrassa el seu segon partit del Mundial després de debutar divendres amb victòria 4-1 contra el Canadà. Avui el rival serà Argentina, actual campiona olímpica. I Catalunya ha revalidat el títol de campionat d'Espanya d'atletisme per federacions autonòmiques disputat aquest dissabte a Granollers. El combinat català ha guanyat el títol després de sumar 575 punts i quedar per davant de la Federació d'Andalusia amb 528 i la de Madrid amb 490,5. És l'11è títol per la Federació Catalana de 12 possibles des que la competició és mixta. Quim Erta és el director tècnic de la Federació Catalana d'Atletisme.
Aquesta victòria consolida el domini de l'atletisme català de les 12 edicions que es porten a nivell mixt en la puntuació conjunta homes i dones, hem guanyat 11. Doncs això dona una imatge ben clara de quin és el nostre potencial. Vam guanyar per 575 punts, 47 més que Andalusia i 85 més que Madrid, però malgrat aquesta claredat, nosaltres pensàvem que patiríem bastant. Per què? Doncs perquè teníem moltíssimes baixes dels millors i de les millors atletes catalans.
Catalunya s'ha endut el campionat després d'imposar-se 8 proves individuals, a més del relleu 4x400 mixta, on ha aconseguit el millor temps del campionat, rebaixant en un segon el rècord anterior. Pau Fradera és membre de l'equip del relleu 4x400.
Tenim molt bon equip. Ja et dic, David Fradera està en un molt bon moment. Laura Bou, també, que d'aquí una setmaneta se'n va el campionat del món a Oregon de representar la Federació Espanyola amb el 4x4 i jo mateix, i després està la Meritxell, o sigui que tenim molt bon relleu, sí.
L'atleta reusenca Núria Gil ha guanyat la medalla de plata a l'europeu de trail running que s'ha celebrat aquest dissabte a l'illa canària de La Palma. Gil ha entrat a meta per darrere de la francesa Vladine Lirondel. També volem explicar que la nedadora Àfrica Zamorano ha guanyat la medalla de plata a la prova de 200 metres esquena dels Jocs Mediterranis que se celebren a Oran, a Algèria. Zamorano ha fet un registre de 2:11:48. La nedadora del Club Natació Sant Andreu només s'ha vist superada per la portuguesa Camila Rodríguez. I també volem parlar de futbol perquè continuen els canvis i moviments. El Terrassa de la segona federació va anunciar l'arribada de John Neskens procedent de Lleida i es converteix en la cinquena incorporació del conjunt agarenc. Els vallesans també van anunciar la renovació d'Adrià Lladó. A la tercera federació, l'Europa renova Arnau Vilamitjana després d'un any en blanc per culpa d'una lesió. El Tona va anunciar l'arribada de Dan Coll, el defensa d'Osona, arriba procedent del Cerdanyola.
La xarxa de comunicació local. Brothers in the rocky waters, hide away your sons and daughters, eat you alive. Levels, better put your head on swivels, dancing with the very devil, butter tonight. You think you're better than them, you think they're really your friends, but when it comes to the end, you're just the same as them, same as them. Drowning, you're seeing doubles. Don't you let them see your struggles, hiding your tears. Crisis, take advantage of your niceness, cut you up in even slices, prey on your fears. You think you're better than them.
Beating, I can feel the recipe. I wonder if my day is coming. Blame it on the entropy. My blood is pumping. I can see the end is right in front of me. Don't take it from me. I could be everything. Everything.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. La direcció de BASF Tarragona i el comitè d'empresa, després de reunir-se durant el passat divendres, van arribar a un acord satisfactori per les dues parts. Aquest preacord millora les condicions de la plantilla, incloent-li reducció de jornada, un bon mensual energètic, jornada d'estiu ampliada, una polivalència per la majoria del grup professional 4, entre altres temes. Mariano Tazioli, dissenyador 3D, ha format part de l'equip del curt Limpia Parabrises, dirigit per Alberto Mielgo, que ha guanyat l'Òscar al millor curt d'animació en l'última edició dels Premis. Ens dona més detalls Clara Verdagí, de Cugat Mèdia.
La primera vegada que Mariano Tazioli va tocar un programa de disseny 3D tenia 11 anys i ara, amb 25, ja ha treballat per Disney, DreamWorks, Netflix i Universal.
Va ser el primer projecte que guanyo un Òscar, així m'ha agafat una mica per sorpresa, però és molt gratificant perquè a vegades quan treballes molt de temps en un projecte perds una mica la visió perquè...